COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts. 10 minuts, arribarem a 1:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Us saludo amb cordialitat. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Parlava per vosaltres en aquest cas. I començarem posant en marxa sobre la taula una de les qüestions que possiblement ja començaríem a preocupar i començaríem a aixecar les orelles davant d'això. Es diu snus blanc. Què és l'esnús blanc? Doncs és una droga. Així, directament. És una droga de moda entre els joves. I què té de particularitat? Doncs que primer està guanyant popularitat al nostre territori, a Espanya, a Catalunya, i després la part més preocupant és que és, no sé si dir-li il·legal, seria alegal en aquest cas. No hi ha una normativa en contra de tot això. És a dir, que es pot adquirir. I es pot adquirir, per exemple, als estancs. Així de difícil és això. I no és que sigui una cosa, un invent nou, sinó que això ve des de fa temps, i concretament d'un país europeu que es diu Suècia. Això és una droga sueca, en aquest cas, que era molt típica d'allà, o és molt típica d'allà, i ara el tenim aquí amb nosaltres. A partir d'aquí, què hem de fer? És un nou invent i una nova manera d'esquivar prohibicions contra el tabac. Podríem dir, no, home, bàsicament estem parlant d'això, de nicotina, eh? Estem parlant de nicotina, d'una concentració de nicotina prou important. Possiblement la part positiva, entre cometes, si em permeteu, no hi ha cap part positiva, però si busquem una part positiva, és que no hi ha combustió. És a dir, no és com una cigarreta, que encens la cigarreta i el fum doncs contamina i també perjudica els possibles fumadors passius. En aquest cas, no hi ha una combustió. És directament pura i durament nicotina. Parlem de l'esnús blanc i parlem de les seves, dels seus problemes, els problemes que pot portar, dels seus riscos en aquest cas, i parlem amb el doctor Xavier Fàbregas, que és el director mèdic del centre Mas Ferriol i és metge especialista en addiccions i trastorns de salut mental. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Si et sembla, comencem pel principi, comencem per una qüestió més planera. Què és l'esnús blanc?
L'esnús blanc és una nova manera de presentar un sistema de consumir tabac que existia a Suècia des de fa més de 200 anys. L'esnús tradicional, que és tabac picat molt finament, barrejat amb sal i barrejat amb aigua, es posava en unes bossetes, tipus bossetes de te petitetes, i això es posa entre la geniva i el llavi superior, i això va deixant anar quantitats de nicotina que equivalen a fumar diversos cigarrets. Això es posa, ja t'ho dic, en aquesta zona de sota del nas, per dintre entre la geniva i el llavi, i això va deixant anar durant 30 minuts, una cosa així, una quantitat de nicotina que permetia, doncs, d'alguna forma reproduir l'efecte dels cigarrets.
Carai.
Això, que és un consum tradicional a Suècia des de fa, ja t'ho dic, més de 200 anys, sí. Quan Suècia va entrar a la Unió Europea, va exigir com una de les condicions que això no es prohibís. Era quan començaven totes les mesures antitabac, i amb l'excusa de que això no fa fum, de que a més era una cosa de tota la vida, doncs van aconseguir que es pogués mantenir la venda en el territori de Suècia, i s'ha seguit fent des de fa molts anys. Jo m'ho conec perquè la meva dona és sueca, jo ho vaig provar una vegada,
sí.
I em va semblar horrorós, perquè va fent com una mena de suc marronós, que va deixant doncs, un sabor estrany a la boca. Seria semblant al tabac de mascar de les pel·lícules de l'Oeste,
sí.
Seria una mica equivalent al rapé.
Però senzillament que es posa directament així entre el llavi i els dents, no?
Entre el llavi i els dents, i el vas apretant una mica sense donar-te en compte, i això va permetent que es lliberi aquesta nicotina.
Clar, això el que passa és que és addictiu, perquè és nicotina, llavors sí. Provoca la mateixa addicció que una cigarreta?
Exacte, absolutament. El que passa és que ho van defensar dient que com que no feia fum i que era una cosa tradicional, doncs ho han mantingut legalment amb tabac a Suècia. El que passa és que fa uns quants anys es va inventar el que en diem l'esnús blanc, que és Nicotina sintètica. Llavors, aquesta nicotina sintètica, al no portar tabac, se salta totes les regulacions legals de la Unió Europea, perquè el que està prohibit és el tabac. Si això no en porta, el que aconsegueixes és un estatus alegal que permet que això es pugui vendre als estancs. El que passa és que això era poc conegut fins que a través d'aquests influencers, d'aquests personatges mediàtics, doncs s'ha posat de moda amb unes suposades avantatges en el sentit de que era un estimulant per permetre, per exemple, concentrar-te, que treia una mica la gana, i llavors des d'aquesta espècie com d'exposició pública s'ha anat convertint en una cosa d'un ús més, cada cop més habitual, sobretot en joves. I a més amb el problema semblant amb el que passa amb els vapejadors, de que a vegades se'ls hi afegeix saboritzants que fa que gent jove doncs tinguin la sensació de que és una cosa fresca, de que és una cosa bona, o semblant amb un xiclet o una cosa d'aquest tipus.
És més potent que una cigarreta? És a dir,
bastant més potent. O sigui, hi ha diferents formulacions, però les més fortes arriben a equivaldre una sola bosseta a un paquet de tabac. És molt bèstia. O sigui, clar, i llavors, per exemple, alguns jugadors de la Premier ho fan servir durant els partits perquè accelera una mica el ritme cardíac. Hi ha tota una sèrie d'efectes que no estan demostrats, que anirien en la línia de dir, bueno, doncs és un estimulant, com que no està prohibit, doncs tira que t'hi va, no? Però, bueno, això té el problema, com totes aquestes formes noves d'accés a la nicotina, i fixa-t'hi que parlo de nicotina, no de tabac, perquè l'esnús blanc no en porta, per tant, això és el que el té en aquest llim legal que no permet que les autoritats, fins que ho legislin, ho puguin prohibir, doncs té totes aquestes aparents avantatges que moltes vegades doncs, són valorades, no? El fet de ser un estimulant, de poder-lo utilitzar en llocs tancats, com un avió, com una discoteca, llocs on no podries encendre un cigarret o no pots fer servir un vapejador, doncs això permet aquest consum.
Clar, en aquest cas estem parlant d'un producte molt addictiu, no? Perquè si estem parlant de que una bosseta porta la quantitat de nicotina d'un paquet de tabac, estem parlant d'una addicció flagrant directament, no?
Sí, sí, sí. Home, pensa que... Em sembla que una vegada ho vaig parlar amb tu la qüestió aquesta dels vapejadors en forma del Bob Esponja. Sí. Una manera d'introduir, te'n recordes? Sí. Introduïa doncs, el consum de substàncies que d'entrada no eren tabac encara, però que eren aquests saboritzants que feien doncs, que nens molt petits, de 10, de 12 anys, estiguessin doncs, fent servir el vapejador, que era una cosa com molt xula, com molt d'imatge. Doncs això té una mica el mateix risc, el fet de que introdueix en el consum d'aquests derivats de la nicotina, que no necessitem, però en aquest cas directament hi ha amb la nicotina. O sigui, no hi ha ni aquest pas intermedi d'intentar fer servir primer pues, unes bossetes amb saboritzants, sinó que directament vas al consum de nicotina.
Carai, clar, quins riscos té? És a dir, té molts de riscos, perquè clar, en aquest cas... En comparació amb el tabac, veig que no, al no hi haver combustió hi ha cert tipus de gasos i demés que no estan, no? Llavors, només tenim la nicotina. Quin risc hi ha aquí?
Bueno, la nicotina s'ha demostrat que té una relació directament amb diferents tipus de càncer. El que passa és que els estudis no són estudis concloents, perquè com que era una cosa molt restringida a un ús localitzat als països escandinaus i pràcticament quasi només a Suècia, doncs d'alguna manera no s'han fet estudis a llarg plaç de veure quins efectes té. Sí que hi ha doncs, una relació amb problemes orofaríngics, és a dir, tot el que té a veure amb problemes de geniva, amb problemes de dents, perquè vulguis o no vulguis, estàs produint una substància que fa un suc que és tòxic, i per tant a les genives i en aquesta zona es produeixen problemes dentals. Hi ha la possibilitat de crear o de produir càncers de llengua, càncers de boca, etc. I potser el que disminueix és la possibilitat de tenir problemes de càncer de pulmó, perquè aquests sí que estan molt relacionats amb el tema del fum i de l'escalfar el tabac.
És a dir, hi ha altres tipus de riscos i altres tipus de relacions en aquest cas. Clar, un cop t'enganxa, suposo que el complicat és desenganxar-te de tot això, perquè no deixa de ser una droga.
Sí, a més, és que no és necessari. O sigui, en realitat estem creant una nova necessitat amb una història que avantatges segur que no en té. Encara que només sigui el fet del cost. Imagina't un nano jove que es gasta, doncs, no sé què val ara aquí a Espanya aquestes noves presentacions, però barat no deu ser. O sigui, estem afegint una necessitat on no hi era. I, a més, amb aquestes qüestions que no estan investigades, on probablement doncs, hi han tots aquests també components additius dintre de l'esnús, els hi posen, t'ho dic, essències de fruites, els hi posen coses que tampoc deuen ser massa naturals, per no dir gens. Sí. Llavors, tot això segur que representa doncs, una sèrie de conseqüències que no hem avaluat. El que passa és que probablement serà una moda que durarà un temps i és possible que desapareixi. Per exemple, hi ha una cosa curiosa. Si t'hi fixes, amb molts homes joves suecs, la sensació és que tenen el llavi com paralitzat, una mica a l'estil del José María Aznar.
Uh-huh.
O sigui, el fet d'utilitzar durant molts anys aquestes substàncies, el que fan és que es paralitzi una mica la musculatura uh-huh. i els nervis de la zona, i moltes vegades tenen, de forma característica, la sensació de que tenen el llavi superior com paralitzat. No? Els dona una expressió una mica estranya.
Tipo botox, és... però en nicotina.
Sí, aviam, podíem parlar d'una cosa d'aquest tipus, però, evidentment, des del punt de vista que és una cosa que a la llarga és irreversible. O sigui, s'ha fet malbé tota aquesta mucosa, tota aquesta expressió facial, perquè, a més, et passes molta estona al voltant d'entre mitja hora i 40 minuts portant la bosseta sota el llavi, en la qual has d'anar fent una força que manté la bosseta aquesta aquí, en el seu lloc, i la vas apretant fent moviment de la cara, per la qual al cap d'un temps et queda una mica el llavi com una mica estrany. No? Mm. Fixeu-s'hi, perquè es veu molt, ja t'ho dic jo, potser perquè he anat molt a Suècia, m'hi fixo molt amb aquestes coses.
Doncs, doctor Xavi Fàbregas, director mèdic del Centre Mas Ferriol i metge especialista en addiccions i trastorns de salut mental. Escolta'm, gràcies per a totes aquestes explicacions, aquests aclariments que ens has fet sobre l'esnús blanc. Molt amable.
Vinga, moltes gràcies a tu.
Doncs, bàsicament, estem parlant de que això, a més, aniria enganxat de la mà amb d'altres riscos, no? Com ja sabeu que pot haver una relació, i de fet hi ha una relació, entre el consum d'esnús i l'iniciació a d'altres substàncies addictives. Això passa, és una cosa que porta a l'altra. De seguida parlem de malbaratament alimentari, perquè el Banc d'Aliments de Catalunya ha començat, i a més porta tot l'estiu amb aquesta campanya, la campanya Recuperem i Transformem Aliments en Àpats. Doncs de seguida en parlem del tema amb el president del Banc d'Aliments de Catalunya, el senyor Lluís Fatxó, Lluís Fatxó Viles, perquè ens expliqui el què, com va el tema, perquè la qüestió i la clau és atreure empreses que puguin tenir, que facin malbaratament alimentari, o sigui, que llencen a les escombraries aliments. Doncs en aquest cas seria intentar recuperar-los, en aquest cas. Però abans, estàs buscant el cotxe? Doncs mira, recordmotor.com, clar que sí. Perquè ja saps que a Record Motor tenen tots els cotxes de qualitat. Recordmotor.com podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat. A més, et donen un certificat, no ho donen perquè sí, et donen un certificat a 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garanteixen doncs, la seva qualitat. Què has de fer? Doncs entra ara, busca, mira-ho, comprova-ho. Recordmotor.com, recordmotor.com, amb cada quilo més de 150 cotxes de qualitat. Recordmotor.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918283930.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Cada any a Catalunya, cada llar llença, i atenció a les xifres, fraïdores, 61 quilos d'aliments. És una xifra dura, tenint en compte que el nombre de famílies en situació de vulnerabilitat doncs no para de créixer. Per combatre aquest fenomen, el Banc dels Aliments treballa des de fa 35 anys recuperant aquests productes i els fan arribar doncs, aquells que més ho necessiten i els transformen doncs, en àpats saludables i potents de verdures, fruites, entre d'altres, no? És una feina moltes vegades poc coneguda. Doncs ara aquest estiu, aquesta entitat, el Banc dels Aliments, ha posat en marxa una campanya per captar més empreses que vulguin cedir els seus excedents o col·laborar donant aquests productes una segona vida, bàsicament. Per posar xifres, el 2023, el 60% dels aliments que va distribuir el banc van ser recuperats. I això és una bona notícia, estem parlant d'un percentatge prou alt. Parlem amb el president del Banc dels Aliments, el senyor Lluís Fatxó Viles. Lluís, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quan jo veig i les xifres de malbaratament alimentari de les llars, és una qüestió que em sembla increïble, eh?
Sí, sí, sembla increïble, però si un hi para compte, doncs anirà veient, o anirà prenent consciència de que realment doncs es llença molt de menjar i tots nosaltres i a casa nostra i el menjar que pa que se'ns asseca, menjar que se'ns queda a la nevera doncs, i se'ns floreix, fruita que se'ns fa malbé, i tot això va sumant, no? I aquesta suma, doncs, com que som tantes i totes les persones, doncs això són molts quilos d'aliments que es destrueixen i que això suposa un dispendi molt important de recursos, de tot tipus, perquè aquest producte doncs necessita tot un sòl per produir-se, hi ha hagut un treball, hi ha hagut una energia, hi ha hagut una inversió, hi ha hagut un transport, hi ha hagut un consum d'energia de tot tipus, i tot això per acabar doncs, a les escombraries. Mm-hmm. I realment és escandalós aquesta situació, no?
És escandalós. Això d'entrada passaria per una bona planificació a l'hora de comprar aliments, però en qüestió dels excedents de les empreses, com ho farà el Banc dels Aliments per intentar doncs, captar més empreses, no?, que puguin cedir els seus excedents?
Sí, les empreses en primer lloc han de ser responsables tant pel seu propi interès, perquè diguem-ne provocar malbaratament és una despesa per la mateixa empresa, com per la seva responsabilitat social corporativa de no fer malbé els aliments, no? Llavors, crec que el primer lloc és aquesta responsabilitat, intentar planificar i gestionar molt millor els excedents, i en segon lloc, doncs, quan aquests excedents es produeixen i hi ha l'oportunitat de que puguin ser consumits per les persones que anava destinat, és a dir, per un consum humà, doncs aleshores aquí cal fer un esforç tots plegats, no? I aquesta és la crida una mica que hem fet des dels bancs d'aliments, és a dir, a les empreses, doncs agilitzar els seus processos perquè aquests productes, doncs, en un termini doncs encara que sigui reduït, però és que permeti poder tornar-se redistribuït i consumit, doncs és l'objectiu que nosaltres perseguim i posem tots els mitjans per fer-ho possible, no?
Home, de fet, ja tenim un percentatge d'aliments recuperats importantíssim, eh? No sé si estem en xifres del 60-70%.
Sí, són percentatges molt elevats i que en tonelades doncs, estan doncs, representant pràcticament uns 15 o més de 15 milions de quilos de recuperació d'aliments l'any. El que passa que, com deies tu al principi, doncs el malbaratament és tan elevat que això doncs, és un gra de sorra important, però és un gra perquè hi ha molt de malbaratament, no? I per aquesta crida que nosaltres fem és per ajudar, diguem-ne, per part de les empreses a col·laborar més i per part dels particulars doncs, que ens facilitin també doncs, ajuda perquè tot això té un cost important, perquè jo penso que recuperar aliments per si s'ha de donar logística que la mateixa indústria doncs, ja considera no rentable, diguem-ne, i que, per tant, el Banc d'Aliments el que ha de fer és, amb molt poc, amb un breu termini de temps, doncs ser capaç de recuperar aquest aliment i redistribuir-lo i fer-lo arribar a les persones que estan en una situació de necessitat d'ajuda i bé, perquè ho consumeixin en aquest termini de temps, no? Per tant, necessita una capacitat logística important, no?
Clar.
I això crec que és important doncs, donar-ho a conèixer.
I seria un dels altres quès, no només recuperar aquells aliments, sinó aquesta capacitat logística, que aquesta seria una de les quès, no? I a més, estem parlant, Lluís, que les famílies que cada cop necessiten més aquests aliments no para de créixer. També és una d'aquestes contradiccions curioses quan parlem de que l'economia va bé, de que tot va bé, de que, però, ostres, les famílies amb necessitats, amb situació de vulnerabilitat, continuen creixent sense parar?
Sí. La pobresa avui en dia ens hem de tenim una situació d'una societat en la que és capaç de crear riquesa, de crear una economia doncs que està en una bona situació, que hi ha més llocs de treball que mai, etc, però sempre queda una bossa de gent doncs que per raons de molt tipus diferents doncs queden marginats d'aquesta situació de bonança, no? I aleshores ens trobarem en una situació que estan amb gent que està en una situació de vulnerabilitat important i que hem d'aconseguir entre tots els recursos socials, les institucions en primer terme, doncs ser capaços d'ajudar aquestes persones a sortir, si pot ser, d'aquesta situació, cosa que és difícil, i ajudar-les per aliviar la seva situació, no? I això és el que nosaltres fem, doncs, a totes aquelles persones que per els recursos socials o les capacitats que tenen de la seva situació personal i de l'administració de no tenir una ajuda social doncs escassa o nul·la, doncs aquestes són les persones que nosaltres als Bancs d'Aliments intentem ajudar, no? Perquè ningú es quedi sense res.
Doncs senyor Lluís Fatxó Viles, president del Banc dels Aliments, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i felicitats sempre per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer, gràcies. Doncs aquesta situació és una gran feina la que fan des del Banc dels Aliments. Home, bàsicament la campanya que coneixem tots al Banc dels Aliments és el Gran Recapte, no? Que seria la iniciativa estrella que fa... Hi ha un dia, o dos o tres dies, que fa aquesta campanya, però, de fet, aquesta activitat es desenvolupa durant 365 dies l'any. Va molt més enllà amb aquesta campanya de captar empreses doncs, que cedeixin els seus excedents alimentaris. De seguida parlarem del parc mòbil a Catalunya, dels vehicles a Catalunya. Quina és la salut del parc mòbil a Catalunya? Doncs hi ha una empresa que es diu Carfax, que es dedica a recopilar dades i fan estudis sobre l'estat dels cotxes que circulen per Catalunya i ha publicat precisament aquest informe, ho fa cada any, bàsicament, no? Doncs ha analitzat 3 milions de cotxes i, bé, la cosa no està tan malament. De seguida en parlem de tot això. En parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Los más grandes de la comedia española.
Traduce, chata.
Dirigidos por el gran Mariano Ozores.
Que hay un tomatazo morrocotudo.
Manolo Lanuit.
Manolo.
Y Operación Cabaretera. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Enriqueta, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien y muy buenos días, Cruz.
Bienvenida. Mira, si nos encontramos cansados, hinchados, sin ganas de nada, si necesitamos perder peso, deshincharnos, eliminar toxinas y adelgazar, Enriqueta nos explica cómo. Y Enriqueta, todo esto plaza por el plan 1, 2, 3.
Efectivamente, que es la fórmula para mantener la báscula a raya, pero sin necesidad de pasar hambre. Así que si estás cansado o estás cansada de probar de todo y no te funciona, pásate ya al plan 1, 2, 3, que no son batidos, sigues comiendo, sin efecto rebote. ¿Y qué vas a conseguir? En tan solo 3 semanas perder de 4 a 7 kilos, Cruz.
Efectivamente, de 4 a 7 kilos. El plan 1, 2, 3 está realizado por Laboratorios Clinitec y, oye, que no es un medicamento, ¿eh? Importante esto, no es un medicamento, es apto para todo el mundo, está hecho a base de plantas, minerales, vitaminas, y es apto incluso si tomamos algún medicamento y con registro sanitario, eso es una evidencia además, seguramente lo tenéis que comprobar, y económico. Enriqueta, ¿cómo funciona? ¿Qué hacemos la primera semana?
Pues la primera semana tomaremos los sobres de piña, que se encargan de drenar, de eliminar todas las toxinas, para que nos deshinchemos, para que recuperemos la cintura, para que bajemos más de una talla y eliminemos esos michelines.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Seguimos con los sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, tendremos una digestión más ligera, nos despedimos del estreñimiento y aquí ya notamos, ya han pasado 2 semanas, pero más de 3 kilos menos.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Rematamos con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, ¿eh? Ellas nos ayudan a atrapar la grasa, eliminarla para que sigamos perdiendo y el resultado de 4 a 7 kilos. Y además te has cuidado la salud, ¿eh? Porque controlas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y además se nota, ¿eh? Porque bajamos peso y lo notamos en las rodillas, estamos menos cansados, ese abdomen está pues al estar más deshinchado, mucho mejor, combatiendo también pues esas cartucheras, ¿no? Bueno, todos son ventajas si haces el plan 1, 2, 3, así que te voy a dar el teléfono para que me llames, para que te informes sin compromiso. 650-51-52-53.
650-51-52-53, ese es el teléfono del plan 1, 2, 3, ahí podrás combatir las cartucheras, podrás combatir las retenciones de líquido. Y además, hoy hay una oferta estupendísima, Enriqueta, cuéntanos de qué va esta oferta hoy.
Como tú has dicho, estupendísima, ¿eh? Porque hoy con el plan 1, 2, 3 vamos a regalar a los oyentes de COPE las 3 infusiones, ¿eh? Que no pueden faltar, que es un complemento, la detox más la drena más la lipo, para que estemos súper hidratados. Además, vamos a regalar el gel adelgazante que lleva rolón incorporado, cada día un masaje para destruir esa grasa en esas zonas más resistentes, que puede ser el vientre, la barriguita, las cartucheras. Pues te viene gratis con tu plan 1, 2, 3, que por fin vas a conseguir adelgazar de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y yo te repito el teléfono, que es el único ejercicio que tienes que hacer, ¿eh? 650-51-52-53. Adiós a esas dietas estrictas, imposibles, adiós a matarte en el gimnasio, porque con el plan 1, 2, 3 lo vas a conseguir fácil y seguro.
650-51-52-53, esta oferta exclusiva para los oyentes de COPE Cataluña, de Herrera en COPE Cataluña y Andorra. Pero Enriqueta, ¿y las galletas? ¿Qué te parece si ponemos las galletas? Sé que hay gente apasionada con las galletas, que son riquísimas, digestivas. ¿Y en lo que queda de agosto podemos poner las galletas?
Pues venga, vamos a ponerlas. ¿Qué te parece? Me regalo parece también, fantástico, que son de cúrcuma y chía. para ese desayuno, para esa merienda, para que nos endulcemos la vida, junto con las infusiones y el gel de con Rolón.
Efectivamente, pues ya lo sabes, es económico, el plan 1-2-3, toda la información, pues ahí está Enriqueta y todo su equipo, en el 650-51-52-53, sin tener que desplazarte, y lo puedes recibir mañana mismo por mensajería sin gastos de envío. Recuerdo el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets
por tú también. Adiós.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quin cotxe teniu? Us agrada? És de primera mà? És de segona mà? Doncs té problemes? No té problemes? En aquest cas, tenia una marca preferida o us heu guiat pel preu? Doncs hi ha un informe sobre l'estat dels cotxes que circulen per Catalunya. L'ha fet Carfax, que és una empresa, que és un proveïdor privat d'historials de vehicles a Espanya, i els ha recopilat i els ha publicat en aquest cas per fer un informe sobre 3 milions de vehicles que circulen per tot Espanya. A Catalunya, bàsicament, tenim un què, i parlem de tot això precisament amb el senyor Francisco Rodilla, que és responsable de desenvolupament de negoci de Carfax, per parlar de aquest tema de l'estat del parc automobilístic català. Francisco, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per començar, quina seria la salut del parc automobilístic de Catalunya?
Ara mateix ens trobem amb una salut bastant bona, perquè si parlem de l'edat mitja dels vehicles, estem bastant per sota de la mitja nacional, estem a 11 anys versus 13,5, prop de 14 anys. I trobem el mateix en quant a quilometratge promig. Estem parlant d'uns 145.000 quilòmetres versus 666.000 a la mitja nacional, amb la qual estem amb un 13% menys, aproximadament.
Llavors estem parlant que possiblement el parc d'automòbils català no és tan antic o s'ha anat renovant de mica en mica?
És correcte, sí, sí. Això ho trobem a les grans urbes, perquè hi ha bàsicament molt vehicle d'empresa, òbviament la capacitat adquisitiva també és més gran, i el dubte que d'aquí a Catalunya és l'impacte que pot tenir aquest impost de CO2 que tenim des de fa uns anys, que ja la patronal catalana de la distribució d'automoció ha denunciat que empreses de renting i lloguer estan matriculant cotxes a d'altres regions per evitar l'impost, amb la qual s'haurà de veure si aquesta salut, bona salut del parc, es manté en els propers anys.
Quan parlem d'aquests cotxes analitzats, quants cotxes heu analitzat i quants informes?
Hem analitzat 3 milions de vehicles.
3 milions de vehicles. D'aquests, quins riscos poden tenir aquests cotxes?
Nosaltres definim una sèrie de factors de risc, més de 20, tot i que s'ha de dir que hi ha d'alguns que són merament informatius, com per exemple que un vehicle sigui de lloguer o de renting, i hi ha d'altres que òbviament són més preocupants, com que tingui alguna inconsistència de quilometratge o tingui accidents previs. Llavors, si parlem de Catalunya de nou, estem a la mitjana nacional. Un 18% del parc mòbil analitzat té alguna mena de risc.
Quan parlem de riscos a un cotxe, exactament a què fem referència?
Doncs a qualsevol factor que pugui afectar a la seguretat o al valor residual del mateix. Per exemple, si agafem dos cotxes d'ocasió iguals, un que tingui una manipulació de quilometratge o que en funció del número de propietaris, d'usuaris que hagi tingut, el valor residual seria molt diferent d'un que sigui d'un únic propietari, perquè tenim detectats que en el moment que un cotxe comença a canviar de mans,
sí,
que quants més propietaris ha tingut, més riscos té també associats.
Ah, sí? Ostres, sí. I quants cotxes de segona mà, per dir-ho d'alguna manera, o amb més d'un propietari hi ha ara mateix al parc?
A Catalunya tenim un 45% dels cotxes que només han tingut un propi, o que només tenen un propietari, és a dir, seria un 55% que han tingut més d'un propietari. Cada nou estem una mica per baix de la mitja nacional. És a dir, a Espanya un 53% dels vehicles han tingut més d'un propietari.
És a dir, està una mica, està equilibrat, no? Més o menys.
Sí.
Més o menys,
sí.
Més o menys, 45, 55, bé, podem dir això. Conforme a la introducció dels diferents tipus de vehicles, em refereixo a híbrids, elèctrics, dièsel, benzina, l'elèctric s'està obrint camí? Com està la situació ara mateix?
A Catalunya tenim un 8% de vehicles elèctrics, que si no recordo malament està una mica per sobre de la mitjana nacional. Però, de nou, les diferències serien mínimes. Estem a la mateixa línia de tendència.
Llavors estem parlant de que benzina i dièsel continuen sent la gran majoria de vehicles, en aquest cas. No es veu una gran diferència, en aquest cas, conforme a l'erupció del vehicle elèctric, en aquest cas. I de marques, què prefereixen els usuaris?
Doncs tenim preferència per marca local, perquè la marca que més presència té al parc mòbil de Catalunya és Seat, que està molt bé, amb un 10%, seguit de Volkswagen, un 9%, Citroën, un 8%, i després per darrere venen Peugeot i Renault, totes dues amb un 7%.
L'empresa Seat Volkswagen estarà encantadíssima. Vull dir, entre Seat i Volkswagen s'emporten un 19% del mercat. Vull dir, està molt bé, això, eh?
Està molt bé amb la fragmentació que tenim de marques i sobretot,
sí, sí,
el que dic, especialment Seat, és marca local. Podem considerar-la marca local.
I d'aquestes dades que teniu, aquestes dades recopilades a Carfax, quines conclusions traieu de cara al futur? Cap on va tot això?
És difícil de veure. El que hem vist en general és que el parc mòbil no para d'envellir-se. Amb la qual i d'acord també amb d'altres sectors del sector, el que creiem que es necessita és algun pla de promoció de renovació de parc mòbil que inclogui el vehicle d'educació. Òbviament, substituir un vehicle de 11, 12, 13, 15 anys per un que sigui seminou, 3, 4, 5, té un impacte molt positiu en emissions mediambientals i també en seguretat. Aquí tenim, com he comentat abans, tenim la gran incògnita de si l'impost al CO2 afectarà i si ho fa, com ho fa.
Doncs senyor Francisco Rodilla, responsable de desenvolupament de negoci de Carfax a Espanya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, haver comentat amb nosaltres aquestes dades.
Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
És un què, sobretot s'ha de tenir el cotxe ben cuidat, en aquest cas, ben cuidat, eh? Interessants dades. De seguida, atenció, perquè ja parlarem de meteo i parlarem d'un dels nostres vents, el vent de més enllà de la muntanya. Sabeu quin és el vent de més enllà de la muntanya? És la tramuntana. La tramuntana, bé, de la paraula llatina transmontanus, i la traducció literal seria de més enllà de la muntanya. Doncs ara ja no hi ha tants dies de tramuntana. Cada cop hi ha menys dies de tramuntana a l'any. Hi ha un canvi observat. En parlarem d'això, encara que l'estudi no ha acabat del tot, però ja es poden treure unes preconclusions sobre la influència de la tramuntana i què passa que cada cop hi ha menys dies de tramuntana i això com pot influir tant en les conreus, el temps, la meteo. En parlarem amb el Sergi Corral, que és una de les persones que ha fet aquest estudi, que és meteoròleg de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya i un dels autors d'aquest estudi. En parlarem sobre aquesta variació dels dies de tramuntana. Cada cop menys dies de tramuntana a Catalunya. En parlem de seguida. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia a COPE amb Pilar García Muñiz. Jo acabo, agafo els papers de la tramuntana i tornem de seguida.
T'interessa si lo ha contado Paco González o es un viral.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.